Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dimarts 18 de setembre de 2012. Esperanza Aguirre va anunciar ahir per sorpresa en una compareixença anunciada només a mitja hora d'antelació la seva dimissió com a presidenta de la Comunitat de Madrid. Polèmica, atrevida, crítica fins i tot amb el seu propi partit, sense complexos i també una dona treballadora i que defensa amb fermesa el que creu. Així la defineixen molts ciutadans, especialment madrilenys, i en les últimes hores ho han fet públic. Ella mateixa defensava ahir en la mateixa compareixença que és bo saber retirar-se a temps. L'humanisme ha de predominar la nostra anàlisi, sens dubte. I és que Esperanza Aguirre ha patit una malaltia greu que no l'ha fet defallir en la seva tasca de governadora. Ara, però, arriba el moment de retirar-se i és bo també elogiar les seves qualitats positives. Les té, sense oblidar, això sí, que també va cometre errors, especialment a l'hora d'analitzar i veure la realitat de Catalunya. Passa un minut i mig de les 8. Salutacions del Gerard Carrión a la sotsedició, el Ferran Capdevila a la producció i el Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Comencem resumint l'actualitat de les últimes hores. Sorprenent anunci de la controvertida presidenta de la Comunitat de Madrid, la popular Esperanza Aguirre, que presentava ahir la dimissió dels seus càrrecs al capdavant del govern autonòmic i també com a diputada de l'Assemblea.
Doncs va assegurar que plega per raons de salut i perquè es vol dedicar a la seva família, i va afegir ahir que si ve una decisió transcendental per ella, no ho serà per als ciutadans. L'encara presidenta de Madrid va puntualitzar que deixa la primera línia política, però no pas la política, i que feia molt de temps que meditava aquesta decisió, una decisió que no ha comunicat fins ahir mateix, li va comunicar el president Mariano Rajoy.
Precisament Mariano Rajoy era el primer que coneixia la notícia uns dies abans i la mateixa Esperanza Aguirre s'alegrava que no s'hagués filtrat als mitjans abans d'hora.
En una roda de premsa en què es va mostrar emocionada i se li van entelar els ulls en diverses ocasions, Esperanza Aguirre va admetre que es tracta d'una decisió duríssima i que la malaltia que va patir, un càncer de mama, també hi va influir bastant, malgrat que presumptament està curada. També va citar, però, altres esdeveniments personals i viscuts recentment.
El vicepresident de la Comunitat de Madrid, Ignacio González, assumirà la presidència després de la renúncia d'Aguirre, que ha qualificat González de la persona més preparada.
El número 2 d'Aguirre assumirà el càrrec en funcions fins que la dimissió sigui oficial i el president de l'Assemblea de Madrid, José Ignacio Echevarría, convoqui el debat d'investidura, moment en què González es convertirà automàticament en president.
Entre les reaccions, Mariano Rajoy ha reconegut l'extraordinària tasca de govern, segons les seves paraules, que ha desenvolupat Esperanza Aguirre en les administracions on ha estat. Rajoy diu que entén les raons personals de la dirigent madrilenya per a la seva renúncia.
El PSOE va sortir al pas de la notícia a través de fonts del Partit Socialista de Madrid, que es van limitar a expressar el seu respecte per aquesta decisió. La valoració política de la notícia la va fer ahir a la tarda el secretari general del Partit Socialista de Madrid, Tomàs Gómez, que va assegurar que la seva rival va lluitar amb duresa per allò en què creu i va ser una formidable adversària política.
Esperanza Aguirre portava 29 anys en la política, va ser ministra d'Educació i Cultura en el primer govern de José María Aznar a partir de 1996. El 1999 es va convertir en la primera dona presidenta del Senat i el 2003 va ser la primera política, la primera dona que arribava per elecció democràtica a la presidència d'una comunitat autònoma on ha estat presidenta durant els últims 9 anys. Canviem ara de qüestió. El president de la Generalitat, Artur Mas, va animar ahir els empresaris catalans a continuar venent a l'exterior pels que els reptes de país, diu, seran més fàcils d'aconseguir.
El president Mas va felicitar l'empresariat català perquè l'any passat les empreses catalanes van vendre més a l'exterior que dins de l'Estat i així doncs va insistir que en els temps que venen són molt importants. en un acte que es va celebrar al Cercle d'Economia, on es presentava doncs, l'Atles de la Industrialització. Artur Mas va aprofitar per instar els empresaris a dependre menys del mercat espanyol i a continuar pel camí actual. Ara s'exporta més al món que no pas a Espanya. Segons Mas, sense la collita de l'estat espanyol a la indústria catalana, li hauria anat molt millor. De fet, va dir que estaria més a prop de la indústria alemanya. Davant el futur immediat que espera a Catalunya, el president de la Generalitat no va parar de llançar missatges per preparar el país. El Cercle d'Economia, Mas, va parlar d'un canvi de rumb que fa més important que mai apostar per l'exportació i per la internacionalització de l'economia del nostre país.
I enmig del debat i el ressò sobre la possible independència de Catalunya, una anècdota de la reunió d'ahir és especialment significativa. Ens referim al fet que el president del Cercle d'Economia, Josep Piqué, exministre dels governs de José María Aznar, es va absentar després de rebre Mas i no va escoltar la intervenció del president català. Altres informacions de casa nostra, el primer secretari del Partit dels Socialistes de Catalunya, Pere Navarro, va reclamar ahir al president Mariano Rajoy un tracte bilateral preferent per a Catalunya i va defensar que és el millor camí que pot emprendre aquesta comunitat davant de l'auge de l'independentisme que es va visualitzar després de la manifestació de la Diada.
En un dinar conferència organitzat per la Càmera de Comerç de Barcelona, Navarro va explicar que aquest tracte suposaria revisar l'estat de les autonomies per millorar el finançament i l'autogovern català i refusar així l'actual ambient de ruptura.
Josep Antoni Duran Lleida també va sumar-se a tot aquest debat sobiranista i va dir ahir que si se'ns tanca la porta a la sobirania fiscal, referint-se als catalans, és obvi que haurem de prendre altres decisions. Així, el líder d'Unió feia seu, tot i que parcialment, el discurs d'Artur Mas aquests últims dies.
I és que tot seguit ha refredat les expectatives en assegurar que en aquests moments posen l'accent únicament i exclusivament en el pacte fiscal que el president català plantejarà Mariano Rajoy en la reunió que han de tenir aquest dijous. Després de la primera reunió de la Comissió Executiva Nacional de Convergència i Unió, després de la manifestació independentista de l'11 de setembre, Duran ha dit que la força d'aquesta marxa no es pot ignorar, però que tampoc es pot ignorar la part del país que no es va mobilitzar i que això els obliga a actuar amb serenitat per afrontar els nous reptes i procurar mantenir sempre la cohesió social.
Dues capitals de comarca s'han afegit a la llista de poblacions que han aprovat aquests dies una moció independentista. Són Tortosa i Vic. Al Baix Ebre, la moció es va aprovar amb els vots de Convergència i Unió i Esquerra, que formen majoria absoluta, els convergents concretament ja la formen, i a Vic, amb el vot en contra de Plataforma per Catalunya i l'abstenció del PSC.
El Partit Socialista de Catalunya es va abstenir només i van votar en contra Plataforma per Catalunya. El text aprovat a la capital osonenca s'inspira en l'aprovat fa dues setmanes en un altre municipi de la comarca d'Osona, Sant Pere de Torelló, però incorpora punts addicionals com, per exemple, el que indica que el nou estat català tindrà entre els seus objectius aconseguir la reunificació política dels països catalans. També destaquem que Santa Coloma de Farners doncs, no ha prosperat, tot i que l'alcalde és de Convergència i Unió.
La vaga als transports públics de l'àrea de Barcelona es va acabar ahir a la nit, aquesta mitjanit passada, concretament amb la finalització del servei.
La protesta es va desenvolupar sense incidents remarcables i amb un compliment dels serveis mínims previstos. Tot i això, algunes línies de rodalia de Renfe van registrar retards que, en el cas de la línia R16, la que uneix Tortosa amb Barcelona, va arribar a ser doncs, un retard d'una hora. Les línies R2 i R4 també van tenir força demores. La incidència més destacada de la jornada d'ahir va ser quan un piquet de treballadors de Renfe va tallar les vies de l'estació de Sants, fet que va obligar la intervenció dels antiavalots dels Mossos d'Esquadra. També hi va haver una quinzena d'actes vandàlics en algunes línies d'autobusos amb vidres trencats i retrovisors pintats. La vaga, recordem que va ser contra les retallades i els de Rodalies en contra de la privatització de Renfe i de DIF.
El conseller d'Economia, Andreu Mascolell, va adreçar als universitaris un clar missatge. Recomana a les universitats que busquin sistemes de finançament alternatius als pressupostos públics perquè, va afegir, no els pot garantir el que rebran de l'administració els propers mesos.
Ha estat en la inauguració del curs universitari on els ha explicat que les pensions, la sanitat i fins i tot l'educació infantil van per endavant en les prioritats del govern. En la seva intervenció, el conseller, que ha reconegut la importància del sistema universitari català, ha pronosticat una una fiscalitat sotmesa a tensions, motiu pel qual ha considerat necessari que la universitat busqui altres vies per poder garantir la qualitat del sistema. L'acte d'obertura del curs universitari, que es va fer ahir, el més car dels últims anys, es va fer al campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra.
Us expliquem també que l'economista en cap del Fons Monetari Internacional, Olivier Blanchard, va proposar ahir des de Barcelona que en el futur els països de la Unió Europea destinin l'1% del seu producte interior brut a crear un fons comú per combatre problemes financers com els actuals.
Blanchard va llançar la idea en una conferència al Cercle Financer de la Caixa, titulada Repensar la política macroeconòmica, una visió des de les trinxeres, en què va precisar que parlava a títol personal. Blanchard va defensar un sistema ampli de transferències entre els estats membres com a fórmula per absorbir millor la crisi, com també la crisi de la bombolla immobiliària. I va considerar, doncs, adient que el Banc Central Europeu compri deute dels països amb problemes financers.
La Fundació Pasqual Maragall posa en marxa un ambiciós estudi per aconseguir detectar la malaltia de l'Alzheimer abans que comencin els primers símptomes degeneratius.
Per fer-ho possible, necessita la col·laboració d'almenys 400 voluntaris sans d'entre 44 i 63 anys que siguin fills de malalts d'Alzheimer. Als voluntaris se'ls faran proves cada 3 anys, però no se'ls administraran medicaments. L'objectiu, segons ha explicat en una conferència de premsa el director de la Fundació Pasqual Maragall, Jordi Camí, és dissenyar tractaments que impedeixin o endarrereixin l'aparició d'aquesta malaltia. I és que un dels problemes de les investigacions amb nous fàrmacs que hi ha en marxa és que s'aconsegueix un efecte beneficiós sobre els símptomes, però no pas la cura, ja que la malaltia continua el seu curs a més o menys velocitat.
Un grup d'experts vincula el claustre de Palamós amb les restes romàniques de la Catedral Vella de Salamanca. Segons aquest treball, s'haurien sostret aquestes restes quan l'edifici es va reformar al segle XVIII a causa dels danys soferts en el terratrèmol del 1755.
Recordem que el claustre, situat en una finca privada d'aquesta localitat del Baix Empordà, va sortir a la llum el juny gràcies als treballs d'investigació del professor d'Història de l'Art de la Universitat de Girona, Gerardo Boto. L'estudi realitzat per la Generalitat de Catalunya va determinar que el claustre de Palamós no pertanyia pas al romànic del segle XII, sinó que era una recreació de principis del segle XX. Tot i així, no descartava que hi pogués haver alguna peça d'origen romànic i confirmava que la pedra amb la qual està construïda gran part de l'estructura és sorrenca de Villamayor, prop de Salamanca.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat. A Madrid, els dos grans partits espanyols, PP i PSOE, continuen extraient conclusions sobre l'independentisme a Catalunya i el seu increment. Concretament, s'acusen com a culpables de la situació que es viu a Catalunya en les rodes de premsa posteriors a les seves respectives executives.
El PSOE va reiterar que cal millorar l'encaix entre Catalunya i Espanya, veient el clam sobiranista sorgit durant la manifestació de la Diada Nacional. Ara bé, la direcció del partit es resisteix a defensar obertament el federalisme, tal com reclamen els socialistes catalans.
Així ho va expressar el número 3 dels socialistes espanyols, Òscar López, i mentrestant el PP insisteix que el malestar de Catalunya és resultat sobretot de la mala gestió dels diferents governs catalans. I també en va extreure ahir una conclusió que consideren des del Partit Popular positiva, i és que el PP creu que Convergència i Unió s'ha tret, diuen, la careta de l'ambigüitat. I d'altra banda, el president de la Junta d'Andalusia, José Antonio Griñán, i el de les Canàries, Paulino Rivero, van demanar al govern espanyol que s'apliqui de manera més equitativa l'actual sistema de finançament autonòmic.
I és que consideren que hi ha desigualtats importants entre els ciutadans espanyols en funció del territori on viuen, que suposa un impacte negatiu en les seves comunitats, així com a Múrcia, València i Castella-La Manxa. Per parlar-ne, Griñán i Rivero van demanar la convocatòria d'una reunió del Comitè Permanent Tècnic d'Avaluació del model de finançament autonòmic per analitzar l'aplicació del sistema en cada comunitat autònoma.
mig minut i serà un quart de nou. L'últim informe de la Comissió d'Investigació de l'ONU sobre Síria conclou que hi ha un increment alarmant d'estrangers, entre ells militants islamistes, que s'han afegit als rebels o que actuen de forma independent.
El document denuncia que les violacions de drets humans i els crims de guerra han progressat en nombre, ritme i intensitat i les atribueix tant a les forces fidels al règim com també als grups opositors. Les investigacions de la Comissió de l'ONU, que s'han fet a partir d'un miler d'entrevistes perquè no té accés a la zona, denuncien a més un augment dramàtic de les tensions sectàries, una espiral de violència que pateixen els civils, molts d'ells infants. Per això l'ONU reclama i recomana al Consell de Seguretat que recorri al Tribunal Penal Internacional per adoptar les mesures apropiades davant aquesta gravetat de violacions.
Mentrestant, els musulmans continuen protestant en les últimes hores amb indignació contra el vídeo polèmic sobre Mahoma titulat La innocència dels musulmans. Els últims escenaris on ha tingut lloc la protesta, l'Afganistan i el Pakistan, han acabat amb diversos ferits. I d'altra banda, Birmània ha anunciat l'amnistia de més de 500 presos polítics, un gest carregat de simbolisme, d'una banda perquè podria suposar la fi dels presos de consciència en aquest país.
Des de l'any passat, quan es van concedir la darrera d'un seguit de mesures de gràcies semblants, deien que no quedaven presos polítics a les presons. De l'altre, el gest coincideix amb la visita que la líder del partit opositor, la Lliga Nacional per la Democràcia, i Premi Nobel de la Pau, Aung San Suu Kyi, ha començat als Estats Units, on serà condecorada al Congrés. És un viatge previ al que farà d'aquí a uns dies el president reformista del país asiàtic per intervenir el dia 24 de setembre, el dilluns vinent, a l'Assemblea General de l'ONU. Es calcula que queden uns 470 presos polítics, però no se sap exactament perquè les autoritats mai no han felicitat amb facilitat, volíem dir, de les dades.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
En esports, avui comença la Champions League amb el primer partit de la fase de grups que enfrontarà el Real Madrid i el Manchester City al Bernabéu. Serà a partir de 3:15.
José Mourinho ha tornat a mostrar-se crític amb l'actitud dels seus jugadors, acusant-los de falta de professionalitat i ambició en els últims partits i assegura que ja els ha dit cara a cara les mateixes crítiques. En la roda de premsa prèvia al Madrid-Manchester City de Champions, l'entrenador blanc també ha carregat contra el calendari competitiu internacional i assumeix la seva part de culpa en la crisi de resultats del Madrid. La visita del campió anglès en l'inici de la Lliga de Campions posarà a prova l'estabilitat del vestidor blanc. Mourinho creu que l'equip reaccionarà en el partit contra el City, tot i advertir del perill del rival.
I del Barça destaquem que Tito Vilanova celebra avui el seu 44è aniversari molt content, després que el Barça és líder en solitari de la Lliga, 8 punts de l'etern rival al Madrid, i esperant el debut dels blaugrana a la Lliga de Campions, en aquest cas demà al Camp Nou contra l'Espàrtac de Moscou.
I d'altra banda, en l'últim partit de la quarta jornada de la Lliga Espanyola, el Betis va guanyar ahir el Valladolid per 0-1 amb un gol in extremis de Rubén Castro.
I de natació, diem que la situació de l'equip espanyol de sincronitzada, després que la Federació Espanyola decidís prescindir de la seleccionadora Anna Tarrés, continua sense estar definida.
A hores d'ara, doncs, no se sap encara qui la substituirà. Una de les nedadores de l'equip, Andrea Fuentes, acaba de finalitzar les seves vacances i ha parlat de la sortida de Tarrés i de la polèmica que ha generat tot plegat. Fuentes està en desacord amb la manera en què s'han portat les coses, si bé ha reconegut que ella acatarà el que decideixi la federació. Respecte a les acusacions de la canària Paola Tirados, assegura que mai no hi ha hagut cap cas de dopatge en l'equip.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. El president del Tribunal de la Ciutat del Vaticà, Giuseppe Dalla Torre, ha fixat, segons una nota del Vaticà feta pública ahir, l'inici del judici al majordom del papa Paolo Gabriele per el dia 29 de setembre a 9:45 del matí a l'aula del mateix tribunal. A més de la substracció de documents reservats, entre el material retingut es va trobar un xec a nom de Benet XVI per un valor de 100.000 euros, una petita peça d'or i una edició il·lustrada de l'Eneida d'Aníbal Caro, una obra de l'any 1581. Tot regals oferts al Sant Pare. Així consta en el dictamen de la decisió del jutge instructor del Tribunal de l'Estat del Vaticà, que juntament amb la petició de judici per part del promotor de justícia, Nicola Picardi, sumen 30 pàgines. Al costat de Paolo Gabriele, de 46 anys, el jutge acusa també el tècnic en la Secretaria d'Estat, Claudio Sciarpelletti, de 48 anys, d'haver afavorit el robatori i també de violació de secret.
I també us expliquem que l'Hospital Sant Joan de Déu organitza pel proper dissabte, 22 de setembre, la segona festa dels Amics, un esdeveniment amb el qual es busca recaptar fons pels projectes que no estan finançats per la sanitat pública. Una de les principals activitats serà l'exposició que porta per títol Tu ens fas bategar, Hospital Sant Joan de Déu, la ciència amb humanisme, que es podrà visitar fins al dilluns vinent a la sala Cotxeres del Palau Robert de Barcelona. Els nens podran participar durant tot el dissabte vinent, de 10 del matí a 8 del vespre, en tallers infantils que reprodueixen activitats que es fan a l'hospital per reduir l'impacte de l'hospitalització. Recordem que el Palau Robert es troba al Passeig de Gràcia 107, cantonada amb Diagonal.
Passen 5 minuts d'un quart de nou, principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia, Aguirre plega i obre un altre front a Rajoy. El Periódico, sobre la que qualifica de lideressa que deixa tots els escàrrecs, titula Adéu enigmàtic. El Punt Avui obre amb una frase d'Artur Mas pronunciada ahir amb la seva reunió amb els empresaris. Venent més a fora, els reptes seran més fàcils, diu el titular. El diari Ara, amb una imatge de Josep Piqué, president del Cercle d'Economia, rebent Artur Mas. El titular és aquest, el nostre món és el món, frase també del president català. I El País, Esperanza Aguirre, dimiteix després d'imposar el seu successor a Rajoy.
I altres portades, en aquest cas de la premsa espanyola, El Mundo. L'Espanya liberal perd el seu principal referent. D'altra banda, l'ABC, un adéu mediàtic des de fa un any. I també doncs, destaquem que La Razón destaca en castellà Arriba Esperanza.
Fet aquest repàs, de seguida els serveis i després parlarem en l'entrevista sobre les protestes educatives que s'entreveuen per aquest curs després de les retallades.
Soc Joan Armengol, periodista, veterà periodista. Us animo a que vingueu al sopar de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. I per què no? Natural i lògic, jo també hi seré.
El 4 d'octubre, a 8:45 del vespre, al Palau de Congressos de Catalunya, tens una cita al sopar benèfic de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Per fer la teva reserva, truca'ns al 93-409-2770 o envia'ns un mail a lanit@radiostel.cat. T'esperem.
Sabies quina és una de les joies més preuades de la diòcesi de Solsona? El Santuari del Miracle, un lloc de pietat i devoció mariana des del 1458. Vine a conèixer els seus valors històrics, artístics i religiosos. La imatge de la Mare de Déu del segle XV, el retaule renaixentista del segle XVI, el monumental retaule barroc, més de 20.000 visitants a l'any. Més informació al 973-480-002 i a santuarialmiracle.com. Et quedaràs sense anar al Santuari del Miracle?
Cada estalvi en la teva compra diària
comporta un gran estalvi a final de mes.
Per això acostuma't a pagar menys en la teva compra habitual amb les ofertes d'Hipercor.
Ara pots emportar-te la garrafa de 5 litres d'oli verge extra d'Almazar a Sant Amador de Martos per 9,95 €. El litre et surt a 1,99 €.
Tria Hipercor. Preu i per millor.
Oferta vàlida a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Fem atenció ara a la informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Eduard Sánchez, bon dia.
Hola, bon dia. El trànsit avui ben complicat a la ronda litoral per un vehicle variat que hi ha hagut durant molta estona a la zona de la Barceloneta. Ara ja retirat, Sentit Llobregat, la ronda va planíssima des del Nus de la Trinitat, ara ja fins al Moll de la Fusta. Tot això en Sentit Llobregat. Està afectant sobretot l'entrada per la C58, amb cues ja des de Cerdanyola i fins a aquest Nus de la Trinitat, de baixada a Barcelona. A la Pota Nord també aturades més puntuals entre el túnel de Santa Coloma i el Nus de la Trinitat. Tornant a la ciutat comtal, la ronda de dalt, en aquest cas amb trams de lentitud i aturades intermitents entre Meridiana i Sant Gervasi, també en Sentit Llobregat. I a la xarxa viària encara alguns punts amb aturades o amb lentitud, com és la C-17 a Montcada fins a Barcelona, la C-58 del Nus a Ripollet, en aquest cas de sortida de Barcelona, o també l'autopista B-23 a partir de Sant Feliu, Sant Joan d'Espí i d'Esplugues a la Diagonal. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet en aquests moments hem d'advertir els usuaris de Rodalies de Catalunya que per la supressió de trens a dues línies s'estan produint demores A la línia R4 Nord, retards d'uns 30 minuts en sentit Barcelona, i a la R2 Sud, entre Sant Vicenç de Calders i Vilanova, retards de 40 minuts també en sentit Barcelona. La resta de línies de Rodalies de Catalunya emet autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat funcionant amb normalitat, així ho indiquen els diferents operadors. És tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, bon dia. Aquesta jornada d'avui dimarts es presenta amb canvis, uns canvis que ens afectaran sobretot durant la tarda, perquè encara aquest matí tindrem un temps molt similar al d'ahir, és a dir, domini del cel en mig ennuvolat de núvols alts i mitjans, per tant, teranyines de núvols alts i mitjans arreu del territori, però també es repeteixen els núvols baixos a punts del litoral i del prelitoral. Al matí doncs, no esperem cap mena de precipitació, però ja creiem que a partir de migdia creixeran ràpidament les nuvolades a punts de muntanya de l'interior del país, i des de primera hora de la tarda començaran a caure els primers ruixats a la zona del Pirineu, i durant la tarda i vespre s'aniran extenent per la resta de punts de muntanya, i des d'aquests punts de muntanya de l'interior del país doncs s'aniran extenent a la resta de la meitat nord i est de Catalunya. A la meitat sud de Catalunya ja seran les precipitacions més aviat de caràcter aïllats i disperses, mentre que a la meitat nord i est seran gairebé entre extenses i generals. Les temperatures, evidentment, tendiran a la baixa, i fins i tot moltes temperatures mínimes d'avui dimarts es registraran al final del dia a la meitat nord de Catalunya. Per demà dimecres persistiran molts núvols a tot el que és el quadrant nord-est, sector central del litoral i del prelitoral, núvols que encara de matinada ben bé fins a migdia deixaran ruixats, xàfecs, encara alguna tempesta que no descartem que sigui d'intensitat forta. I durant la tarda hi ha doncs, algun ruixat esporàdic, pot caure encara punts al litoral i de l'interior del quadrant nord-est. Demà dimecres, temperatures a la baixa, tant mínimes com màximes. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
A la vostra oficina també podeu disfrutar del cafè torrat artesanalment Bracafé, el millor cafè de Brasil. Només heu de demanar les qualitats vendings de Bracafé al vostre subministrador i us el portarem diàriament. Tan fàcil com trucant al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé des de la pàgina web www.bracafé.com. També el trobareu a les millors botigues i a les nostres franquícies. Fabra i Puig 296, Rambla del Poble 955, República Argentina 75, Ronda de Sant Antoni 52, Rosselló 475 i Sant Antoni Maria Claret 39. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
L'educació es prepara per viure un curs que pot estar marcat per les protestes i per la reacció social. Avui volem conèixer la veu del moviment de renovació pedagògica amb el seu coordinador, màxim responsable, Joan Aguilar. Senyor Joan Aguilar, bon dia.
Hola, bon dia. Soc Jaume, per això.
Perdó, Jaume Aguilar, disculpi. Senyor Jaume Aguilar, gràcies per haver-nos atès en directe en aquests minuts dins el primer cafè de Ràdio Estel. Breument, com afronta el moviment de renovació pedagògica el que és aquest curs i el que és la seva proposta de canvis en un context de retallades i de dificultats, d'augment de ràtio d'alumnes per aula? Què és el que vostès proposen i fins a quin punt feu vostre el que reclamen altres entitats, com els sindicats?
A veure, hi ha moltes preguntes aquí. La primera, el principi de curs, tal com està plantejat, l'única cosa que provoca és una profunda preocupació, perquè els principals problemes que té l'educació doncs sabem clarament que no es resoldran, i a més no hi ha vies de resolució, almenys durant aquest curs. Per tant, la primera preocupació. La segona és l'acord que hi ha amb sindicats i o que hi ha amb les federacions de pares. Intentem coordinar accions. Intentem d'alguna forma doncs, posar-nos d'acord i que hi hagi una sola veu davant de la conselleria i davant de les administracions en general. Crec que la nostra responsabilitat és aquesta, vull dir, intentar unificar criteris i, diguem-ne, no entrar en petites discrepàncies internes.
I què és el que es pot fer per millorar la qualitat de la nostra educació en aquests moments difícils?
Però en aquests moments el que sí que hem començat a dir ja obertament és que la Generalitat de Catalunya ha d'assumir que aquestes retallades, que algunes venen de Madrid, doncs són clarament inassumibles. Vull dir, hem passat a menys d'un 4% del PIB, del Producte Interior Brut dedicat a educació, estem molt per sota de la, del que seria la mitjana d'Europa i estem de la cua de les comunitats autònomes en quant a despesa en educació. A veure, en aquests moments, si continuem baixant la despesa en educació, vaja, la possibilitat de tirar endavant el país és pràcticament nul·la. Aleshores, sí que volem un canvi d'actitud profund per part de les autoritats, les autoritats catalanes, i que d'alguna forma comencem a remuntar.
Els moviments de renovació pedagògica, ens pot comentar breument, ja per acabar, senyor Jaume Aguilar, el que són i què és la seva funció, quin és el seu paper?
Però com a moviments de renovació, nosaltres ens dediquem bàsicament a la formació del professorat, a la investigació, a la proposta de, diguem, als centres per la millora de lo que és el fer en els centres. O sigui, nosaltres estem molt centrats en les escoles i en els centres educatius i treballem bàsicament amb professorat.
Moltíssimes gràcies, senyor Jaume Aguilar, coordinador dels moviments de renovació pedagògica, que juntament amb sindicats, federacions d'associacions de pares d'alumnes de primària i secundària i altres entitats està d'alguna manera fent seu el malestar pel moment actual de l'educació. Esperem que tot millori i que tinguem un curs tan eficaç educativament com sigui possible. Molt bon dia, novament gràcies i fins una altra.
Fins una altra, moltes gràcies.
Passa un minut de 9:15, els titulars que ens porta el Gerard Carrión i després la tertúlia amb Josep Rull, Roberto Labandera i Ramon de Veciana.
Bon dia. El president de la Generalitat, Artur Mas, ha animat els empresaris catalans a continuar venent a l'exterior per als reptes de país, diu, que seran més fàcils d'aconseguir. El president va felicitar ahir l'empresariat català perquè l'any passat les empreses del nostre país van vendre més a l'exterior que dins de l'Estat. El primer secretari del PSC, Pere Navarro, va reclamar al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, un tracte bilateral preferent per Catalunya i va defensar ahir que és el millor camí que pot emprendre aquesta comunitat davant l'auge de l'independentisme que es va visualitzar després de la manifestació de la Diada. De la plana internacional, l'últim informe de la Comissió d'Investigació de l'ONU sobre Síria conclou que hi ha un increment alarmant d'estrangers, entre ells militants islamistes que s'han afegit als rebels o que actuen de forma independent. Per això l'ONU recomana al Consell de Seguretat que recorri al Tribunal Penal Internacional per adoptar les mesures apropiades davant aquesta gravetat de violacions.
La societat té dret a una informació fonamentada en la veritat, la llibertat, la justícia i la solidaritat. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Els dijous cap a les 9 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia. Els teus drets i les teves necessitats com a consumidor, cada dijous cap a les 9 del matí, a la secció Plusvàlua del primer cafè, un espai patrocinat per l'Agència Catalana del Consum.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Triar a Hipercor mai et surt car.
Perquè trobaràs la màxima qualitat al millor preu.
Ara tot un 10% de descompte en grans electrodomèstics de la marca Bosch.
Frigorífics, rentadores, rentavaixelles, forns i plaques amb la garantia de la marca Bosch i tot un 10% de descompte a Hipercor.
I a més, podràs pagar-los en un màxim de 12 mesos sense interessos o el 31 de març de 2013.
Hipercor. Preu i per millor.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Hola, sóc la Marta Cailà.
Hola, i jo l'Òscar Dalmau.
Serem els encarregats de presentar la nit a Ràdio Hostel i Catalunya Cristiana.
El dia 4 d'octubre, vine al sopar.
T'esperem a 9:15 al Palau de Congressos de Catalunya. I ara espera que ho farem a la de dos, eh? Una, dues i tres.
Jo també hi seré.
Clar, evidentment, perquè si estarem allà presentant.
El 4 d'octubre, 9:15 al Palau de Congressos de Catalunya, tens una cita al sopar benèfic de Ràdio Hostel i Catalunya Cristiana. Per fer la teva reserva, truca'ns al 93-409-2770 o envia'ns un mail a lanit@radiohostel.cat. T'esperem.
El primer cafè de Ràdio Hostel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Passen 6 minuts de 9:15. Abans de començar la tertúlia, us recordem que tenim en marxa aquesta setmana una promoció. És per l'espectacle recital líric d'òpera i sarsuela amb 3 entrades dobles per al dimecres 26 de setembre, dimecres de la setmana vinent a les 9 del vespre al Teatre Bertrina de Reus. Si voleu alguna d'aquestes 3 entrades dobles, heu de donar-nos les vostres dades entrant en el web www.radioestel.cat. Saludem els qui formen part avui de la taula. Tenim el secretari d'Organització de Convergència Democràtica i secretari tercer de la Mesa del Parlament, Josep Rull. Senyor Rull, bon dia.
Hola, molt bon dia.
També ens acompanya el portaveu socialista a la Comissió de Territori del Parlament, Roberto Labandera. Bon dia, senyor Labandera.
Bon dia.
I saludem igualment avui també el membre del Consell de Direcció del Partit Unió Progrés i Democràcia i també advocat Ramon de Veciana. Senyor de Veciana, bon dia.
Molt bon dia.
Comencem parlant del sorprenent anunci d'Esperanza Aguirre, que dimiteix del càrrec de presidenta de la Comunitat de Madrid i també renuncia a la seva acta de diputada a la cambra madrilenya. Ha tingut uns problemes de salut. Uns mesos abans de les eleccions últimes es va operar ràpidament d'un càncer de mama que sembla que anava superant, però l'amenaça d'aquesta malaltia, encara que presumptament estigui curada, i segons va dir ella, altres situacions personals i familiars l'han empès a dimitir, argumentant també que és bo saber fer-ho a temps, i això podríem agafar-ho com a positiu, no? Un exemple de saber retirar-se a temps, malgrat la seva força política que tenia, no? El seu to crític, fins i tot moltes vegades persistent i sense complexos.
No, poc a dir. És una decisió personal que sembla ser que respon a motius estrictament personals, de molta tensió que acumula la gent que està a primera línia de la política, que són moltes hores, moltes renúncies en l'àmbit personal i en l'àmbit familiar, i que sembla que ell ha arribat a aquesta conclusió, bàsicament, diguem-ne, forçada per la seva malaltia i per l'entorn. Ara escoltava que sembla que dues amigues molt, molt íntimes doncs es van morir fa relativament poc i que això també, diguem-ne, la culpita molt. Per tant, ha estat una bona servidora pública i jo en discrepo molt dels seus plantejaments, tant en el vessant ideològic com de concepció de l'Estat, però, home, la gent que té idees fermes i que és capaç de defensar-les democràticament, doncs sempre s'ha de lloar. I aquells que, com deia l'Ignasi, saben plegar a temps o amb unes formes adequades, doncs només poden tenir paraules de, diguem-ne, de més que d'agraïment, paraules de valoració positiva.
Mm-hmm. De reconeixement, en tot cas, com el mateix adversari seu a Madrid, Tomàs Gómez, reconeixia també ahir. Senyor Labandera, senyor de Bacien, algun comentari més?
No, jo crec que en realitat és un tema de decisió política personal.
ha donat peu a tota una sèrie d'especulacions. Va estar llegint la premsa des d'ahir de diversos tipus de comentaristes de tots els colors polítics sobre que queden algunes raons, en el moment que uno diu, i d'altres raons, deixa una porta oberta a l'especulació política, bàsicament la política, perquè és un personatge polític, però de totes maneres este és una decisió d'aquelles que passen política. Ara, lo de saber retirar-se a temps, jo crec que és una qüestió d'aquelles que en política sempre s'ha de reflexionar, en política i en el càrrec de qualsevol organització. No?
I tant.
Recordo que Santiago Ramón y Cajal tenia una frase que a mi em va agradar moltíssim, que deia: debemos dejar los cargos antes que los cargos nos dejen a nosotros. En realitat, crec que és una valoració, i no ho feia precisament en l'àmbit de la política, ho feia en altres àmbits, no?
Sí, sí.
I per tant, jo crec que la política és, també, està organitzada i en formem part d'organitzacions, doncs totes les organitzacions ho tenen, i crec que en aquest sentit no tinc més comentaris per fer.
Mm-hmm. Alguns de vostès tenen càrrecs, doncs també això. El senyor Rull s'ha apuntat.
Sí, sí, sí. Jo crec, Ignasi, que tots ens fem aquestes reflexions en algun moment de la trajectòria política, i la qüestió sempre és poder sortir de les millors condicions possibles d'una situació. No?
Per cert, la retirada d'Aguirre, segons va dir ella, no és definitiva, és un pas a la segona línia política. Per tant, això obriria la porta, si seguim l'anàlisi en el terreny polític, deixant de banda la respectable situació personal i les respectables raons personals, si algun dia podria tornar.
Clar, tot dependrà també de la seva evolució personal amb el tema de la malaltia. Jo suposo que hi ha un factor important del tema de la malaltia, el que apuntava també el senyor Rull, no? D'aquesta situació més familiar i de més, doncs, que segurament l'hagi influït. No oblidem que la senyora Esperanza Aguirre, com alguns de la taula, aquesta portada 30 anys en política, alguns que van en camí de ser-hi. Vull dir, que digui que s'ha d'estar temps de deixar la política després de 30 anys, crec que és una ironia. Jo crec que la política, els trànsits han de ser més curts, precisament per ventilar la política. Jo crec que a vegades l'institucionalitzar-se amb un càrrec o a la política fa, doncs, que un perdi la visió de la societat real, i crec que molts partits polítics passa això. Per tant, després de 30 anys dir que toca deixar la política, potser uns quants anys abans també hauria estat bé. Uh-huh. I crec que és una dimissió que té conseqüències polítiques, perquè, clar, evidentment, ara a Madrid, doncs, hi haurà un reequilibri de forces, al Rajoy li desapareix una oposició o petita oposició interna, però per contra li posaran previsiblement de president de l'autonomia una persona que tampoc no és del seu agrat.
Vull dir que tampoc... Molt de la corda d'Aguirre, Ignacio González.
Exacte, que sembla que és la bèstia negra del Rajoy. Vull dir que és una dimissió que evidentment, doncs, tindrà conseqüències polítiques, i no és una dimissió més de les moltes que hi ha, sinó que portarà, doncs, cua, evidentment.
Esperanza Aguirre ha tingut grans responsabilitats, ministra d'Educació amb el govern d'Aznar, el primer des del 96, després presidenta del Senat des del 99 fins al 2000, i primera dona elegida democràticament per una presidència autonòmica el 2003, en aquest cas, després d'aquelles polèmiques eleccions que es van haver de tornar a celebrar per aquells dos diputats socialistes, Tamayo, famosos, i des d'aleshores ha guanyat les eleccions. Ha destacat pel seu perfil liberal, algunes mesures liberalitzadores polèmiques sobre el comerç, les grans superfícies, llibertats d'horaris i altres qüestions. Potser tornarà a aspirar a substituir Rajoy. Recordem que quan Rajoy va perdre les eleccions del 2008, les segones contra Zapatero, s'havia especulat que podia...
Ella va demanar, d'alguna forma, una retirada de Rajoy.
Va intentar carregar-se'l políticament, d'alguna manera. Sí, sí. Per tant, la història queda en el record, no?
Home, esperem que diu que si marxa, marxa. A mi aquesta gent que marxa per tornar, és una manera de marxar una mica estranya. I torno a insistir, després de 30 anys de política, doncs espero que el Partit Popular tingui més recanvis que el senyor Esperanza Aguirre. Per altra banda, representa el Partit Popular la política, com sabem, més liberal, amb el pitjor sentit del terme, que tots sabem el que és la privatització de la sanitat, un tractament de l'ensenyament molt privatitzador i molt poc pensat en l'ensenyament públic. Per tant, crec que no seria una bona notícia tenir a la senyora Esperanza Aguirre com a possible candidata a presidenta del govern o com a possible substituta del Rajoy.
Uh-huh. El que és interessant d'analitzar políticament és la, diguem-ne, perenne debilitat política de Mariano Rajoy. Sí, malgrat hagi estat el líder del PP, que hagi obtingut uns resultats més contundents a nivell electoral, sempre està situat, diguem-ne, amb aquesta percepció que és un líder amb poca capacitat resolutiva, sempre està sent qüestionat pels seus, i en aquests moments sembla que en els mentideros de Madrid doncs ja s'estan movent davant l'eventual possibilitat que l'estat espanyol fos intervingut de buscar-li un relleu. I per tant, aquí sí que pot aparèixer diversos noms. N'apareix un amb molta força, que és d'Alberto Ruiz Gallardón. I per entendre'ns, perquè fes de Mario Monti, una mica Mario Monti més polititzat, però que...
Sí, perquè és un ministre...
Que hi ha entorns especialment vinculats a l'expresident Aznar, amb la línia de dir, escolti, en aquests moments és un home que lidera poc, Rajoy, em refereixo,
sí.
Que davant del repte dels catalans no és capaç d'estar a l'alçada, que econòmicament ha permès que Europa entri i posi les seves grapes en el dia a dia de la governabilitat de l'estat espanyol, etc etc. Uh-huh. Per tant, és això, en el moment que plegui Esperanza Aguirre, una part de la reflexió que hem de fer és de dir, escolti, compte que també, si a Rajoy no li van bé les coses, podria ser una alternativa plausible. I, per tant, tan important com què és el que està fent Esperanza Aguirre és aquesta sensació que sempre que parlem de Rajoy parlem d'un president amb una extraordinària debilitat. I quan hi ha reptes tan importants a afrontar, el que es necessiten són tots el lideratge clares i inqüestionables.
Uh-huh. Senyora Bandera.
Sí, en realitat el poder polític d'Esperanza Aguirre ha estat, i crec que encara hi és, perquè no s'ha retirat encara, però encara hi és, molt fort i ha tingut un pes en el Partit Popular extraordinari, que va en la línia d'un poder que s'enllaça també amb Aznar, Mayor Oreja, Álvarez Cascos, te'l recordarem, bueno, Álvarez Cascos després va retirar per discrepàncies, però en tot cas eren una línia molt, molt sòlida, d'una línia molt, més que liberal, jo diria, d'una dreta molt conservadora, no? Rajoy va tenir el suport de les perifèries en el Partit Popular, bàsicament una que està molt perforada, que és la valenciana, però tots recordem les accions polítiques fetes des d'alguns sectors del PP contra Mariano Rajoy, no? Aquesta feblesa, que aquesta permanent mala salut de ferro de política de Rajoy, perquè tots pensaven que seria un polític que cauria i fins i tot s'ha mantingut fins avui. Uh-huh. Fins avui en aquestes qüestions. Per tant, crec que queden algunes nebuloses en la marxa d'Esperanza Aguirre i amb el temps veurem si són exclusivament estrictors de personal del respecte més absolut, si són polítiques, són legítimes, cuidado, són absolutament legítimes,
sí, sí.
Però de totes formes crec que és un tema del qual parlarem i no tan enllà.
Veurem què acaba passant. Ha fet referència el senyor Rull a Alberto Ruiz Gallardón i no hem d'oblidar tampoc les polèmiques fratricides que Esperanza Aguirre i Alberto Ruiz Gallardón van tenir fa només 10 mesos, un any, dos anys i més temps, quan els dos ocupaven els càrrecs més importants de Madrid, l'alcaldia i la presidència de la comunitat. Ara cap dels dos ocupa aquests càrrecs, per tant sembla que aquestes diferències es podrien diluir. I Alberto Ruiz Gallardón, si continua en política...
Habilitat de Rajoy o circumstàncies polítiques, però de fet, la major rivalitat que existia queda els dos rivals, perquè ser ministre, penseu que en el punt de vista polític... No és... sempre dona enteros per continuar.
Clar, és important, però a vegades és molt efímer. El que li va passar a Joan Clos, per exemple, o altres.
A més a més, en un dels ministeris en els quals hi ha una complexitat absolutament extraordinària, com és el de la justícia.
Uh-huh. No, inclús la seva gestió com a ministre de justícia està començant a fer aigües. És a dir, les seves propostes, avui deien que hi hauria una vaga de jutges i magistrats a la japonesa per les discrepàncies que tenen els jutges amb el ministre. I
per l'última reforma que ha proposat del Codi Penal, per exemple, o per altres raons?
No, pel mal funcionament de la justícia. Sí. És a dir,
per la lentitud, que ja ve de lluny.
No, i a més a més, que el senyor Gallardón, malgrat que és fiscal de carrera, sembla que viu allunyat de la realitat jurídica. Les propostes que ha fet, tant de reforma de l'avortament com de la condemna perpètua, i després la proposta que es va fer, que això sí que demostra un allunyament de la realitat de que l'agost fos laborable a efectes judicials, que això seria una bomba de destrucció massiva dins de la judicatura, perquè es ralentiria més el funcionament de la justícia, no està fent una gestió que sigui plausible per part del senyor Gallardón. Qual cosa li lastrarà el seu futur, segur, eh?
Home, no, però el que és al·lucinant, disculpeu, és Gallardón ha sigut l'alcalde més pròdic de tot l'estat espanyol, ha dilapidat els diners públics,
els dèficits.
Ha abocat Madrid amb un nivell d'endeutament altíssim, em sembla que el 30% de l'endeutament, entre el 20 i el 30%, ara no recordo la dada concreta, però ens movem en aquestes magnituds, de tot l'endeutament contret per les administracions locals de l'estat espanyol, corresponen a Madrid. És a dir, Madrid, tot sol, la ciutat, la vila de Madrid, està més endeutada que els 947 municipis de Catalunya. És espectacular. Que algú amb aquest balanç pugui ser ministre i que no passi absolutament res.
No, i l'altra qüestió,
és però entraria, és inaudit.
Entraria una certa contradicció, Pep, en el que has comentat abans, de que algú pensa que pugui ser el Monti espanyol, perquè no, aquests antecedents...
Ell mateix.
Imagina't si és president.
Què tal? Soc jo?
No, però...
Perquè més,
els ulls de Brussel·les més és un, no és un gestor...
És un llop amb pell de xai, eh? És a dir, és un home que hi ha la percepció de ser un home pretesament moderat i tranquil.
És dialogant, això sí que és indiscutible.
Sí, home, dialogant depèn.
Obert i s'entén amb gent de moltes ideologies.
Depèn. Jo crec que és una contundència tant en termes de construcció de l'estat espanyol, és el sector nacionalista més, diguem-ne, potent que hi ha en el PP, i des d'un punt de vista ideològic i de gestió, jo crec que també és un home radical en tots els aspectes. Eh?
Bé, deixem el tema Esperanza Aguirre, Ruiz Gallardón i el futur. Recordem que Esperanza Aguirre és funcionària de carrera, tècnic d'informació i turisme, i ha demanat el seu reingrés també a la funció pública. Avui a la tertúlia ens acompanyen el secretari d'Organització de Convergència, Josep Rull, el portaveu socialista a la Comissió de Territori del Parlament de Catalunya, Roberto Labandera, i el membre dirigent d'Unió Progrés i Democràcia, Ramon de Veciana. Bé, parlant de Rajoy, és notícia que demà passat Rajoy rebrà Artur Mas a la Moncloa amb la qüestió de la independència, el sobiranisme o, si abans és viable, el pacte fiscal. Ahir, precisament, durant Lleida defensava el pacte fiscal, no s'aturen les declaracions després de la manifestació històrica per la independència a la Diada. Com veuen, senyors, en aquest moment la situació? Confien vostès, el senyor Rull, per exemple, en la reunió amb Rajoy i en la possibilitat d'un pacte fiscal, no?
Jo crec que les possibilitats de pacte fiscal en aquests moments són remotes. No sembla que hi hagi massa marge de maniobra.
Possibilitat que Rajoy, per exemple, s'avingui a dialogar un acord basant-se en el Parlament.
En l'entorn d'aquest tema, i diguem-ne que el president Mas té un mandat del Parlament de Catalunya i ha de complir aquest mandat. També té un altre mandat d'un volum molt important, un grup molt important de ciutadans que es van expressar al carrer el dia 11 de setembre. Per tant, ha de ser capaç de conciliar els dos elements. Aquest dijous el president Mas li traslladarà la proposta aprovada amb una àmplia majoria en el Parlament de Catalunya de buscar un sistema de finançament que sigui just per a Catalunya i solidari amb la resta de l'Estat, però també li plantejarà la voluntat, les aspiracions de llibertat d'aquest poble. En molt bona mesura, la gent s'expressa l'11 de setembre amb la reivindicació de la independència, perquè molta gent d'aquest país està convençuda que és molt difícil, pràcticament impossible, negociar amb el govern espanyol cap millora de l'autogovern i del finançament d'aquest país, i per tant, de dir, escolti, anem directament de cara a la plena sobirania, construïm un projecte propi. Aquesta, i acabo amb aquesta reflexió, és la part més interessant de la manifestació. La manifestació, i vaig tenir la possibilitat d'anar-hi un dia històric, memorable, no hi havia gent emprenyada, per entendre'ns, no hi havia gent ressentida ni gent irada, sinó gent optimista, il·lusionada, esperançada. En aquests moments, a Europa, amb una situació de crisi molt, molt severa, hi ha pocs moviments que agrupin tanta gent en positiu. I aquesta és una força que hem de ser capaços de construir. Per tant, una part important de la gent d'aquest país, important, significativa, ja no vol pensar en Espanya, sinó de construir un projecte propi, amb llibertat i en positiu. I això, diguem-ne, hem de ser capaços, com a mínim, aquells que creiem que Catalunya és una nació i que ha de poder decidir lliurement el seu futur, diguem-ne, ostres, és un ajut extraordinari.
Va ser important, evidentment, la força. Potser queden els interrogants oberts per saber
si
és majoritària, no?
I em sembla que tots hauríem de tenir un punt de connexió, un punt en comú, tots, els que defensem la independència i els que no la defensen, que és el dret a decidir. Si deixem que el poble de Catalunya, de manera normal, natural, democràtica, lliure, pacífica, decideixi quin vol que sigui el seu futur, això no ha de fer por a ningú.
Precisament des del PP es va dir ahir, ara que diu vostè, els que són partidaris de la independència, que ara Convergència s'ha definit més, es va dir des del PP de Madrid. Senyor Labandera.
Bueno, jo no espero res, perquè penso que són dues polítiques...
No espera res de la reunió...
De la reunió del dia 20, no espero res de la reunió del dia 20, per dues raons. Una, la política autonòmica que està aplicant si el PP és bàsicament de tornar en alguns àmbits a situació preconstitucionals, i per tant doncs, una involució autonòmica absoluta, que no és nova, perquè això ja ho plantejava Aznar en el seu moment i la seva època. I després perquè jo penso que Artur Mas i Convergència i Unió han buscat aquesta confrontació, absolutament. No en va, se'ns va parlar del xoc de trens des de fa temps en aquesta història i posant aquestes circumstàncies per sobre, perquè jo crec que hi ha un interès polític de Convergència i Unió d'intentar aglutinar un màxim suport electoral, i que possiblement el que passa el dia 20 que sigui el primer pas d'un avançament electoral que Convergència i Unió busca per tenir una majoria més sòlida a nivell parlamentari, que avui no té. Ara, com que Convergència i Unió i el Partit Popular han coincidit en aquests dos anys a Catalunya en la política econòmica, i ho han coincidit sense escarafalls, sense sorolls, sense cap tipus de coses, sinó que han pactat una política econòmica i social, el que nosaltres considerem és que haurien de fer el senyor Mas i el senyor Rajoy el màxim d'esforços possibles per evitar aquesta confrontació i el trencament social que es pot produir no només a Catalunya, sinó a Espanya, amb el procés que vol Convergència i Unió doncs, impulsar a partir d'aquesta interpretació que fa de la manifestació de l'11 de setembre, que és una manifestació importantíssima, que és una manifestació respectable, que demostra el malestar general que té la societat catalana en relació a les polítiques públiques que s'estan portant, en especial en la que porta el govern del Partit Popular, però no exclusivament. I el que jo trobo a faltar és que aquest mandat del carrer, al que feia referència anteriorment el senyor Rull, no sigui acompanyat d'altres mandats del carrer, perquè hem sortit els catalans i les catalanes al carrer demanant prou a les retallades, unes noves polítiques d'ingressos, una política de cohesió social, i aquesta sembla que no s'han estat sentides. Tots recordarem que la senyora Cospedal, aproximadament fa un any, va dir que el model de política econòmica i social que practicaria el PP i el govern seria el que practicava el senyor Artur Mas i el va posar com a exemple. Doncs, per tant, coincidències del PP tenen. Sobre la base d'aquesta coincidència, jo crec que podríem parlar de no trencar, sinó sumar en un moment en què la situació a Espanya i a Catalunya és molt sèria, i a Europa també.
En tot cas, ara li preguntaré pel posicionament dels socialistes catalans i espanyols després de la Festa de la Rosa, però, senyor de Bacian, abans sobre aquest tema,
bueno,
pacte fiscal...
Jo tinc oportunitat de parlar d'aquest tema aquí a Ràdio Estel, del tema de la manifestació de l'11 de setembre. Ja, començant pel final, pel que deia el senyor Labandera, jo crec que sí, que efectivament s'està posant en perill la cohesió social, i d'una manera greu. L'11 de setembre es van manifestar 600.000 o un milió de persones, no ho sabem.
Es parlava d'un milió i mig, també.
Sí, però no, però això vull dir que és curiós, perquè encara no tenim una xifra més o menys certa. Però bueno, més enllà de les xifres, que és anecdòtic...
Era molta gent, això.
Era molta gent, això és evident. Uns diuen que es van manifestar pel pacte fiscal, uns altres per la independència, i uns altres eren catalans emprenyants, no hi ha dubte. El que sí que no pot ser és que una manifestació d'aquest tipus, per molt legítima que sigui, canvia les bases polítiques d'un país. És a dir, Convergència i Unió es va presentar a les eleccions no amb un programa independentista. Si el senyor Mas considera que ell té un mandat ara d'anar cap a la independència o d'anar a la independència directament, el que ha de fer és convocar eleccions l'endemà per presentar-se allà amb un programa independentista. Perquè si agafem les majories que hi ha al Parlament català, evidentment el Parlament català en aquest moment no és independentista. I els que vam anar a votar aquelles eleccions no podem admetre que hi hagi un canvi de política sense que abans es passi per les urnes. Dit això, el que també hem de tenir clar és que el senyor Mas té un mandat del Parlament de Catalunya que és exclusivament el pacte fiscal, un pacte fiscal que tampoc no té encaixat a la Constitució. I aquí també seria molt interessant que es repetissin les normes.
Però en tot cas no és independència directament, aquest pacte fiscal.
És evident que...
Ni una cosa ni l'altra, és el nini. Jo no, escolti, vostès, encara que... Aquí la pregunta, tu demanaves que el poble s'expressés a les urnes.
Sí.
Si hi hagués una majoria explícita de catalans que donen suport a formacions polítiques que en el seu programa hi tenen l'estat propi, això tindria rellevància des de la teva perspectiva democràticament o no?
Seria legítim?
Si hi ha una majoria sòlida de catalans que volen l'estat propi...
En relació a aquest tema hi ha hagut tres grans convocatòries.
Què s'ha de fer?
Tres grans referèndums. El de la Constitució espanyola, el de l'Estatut del 79 i el de l'Estatut del 2006. Bé, el referèndum que ha tingut més participació i més vots a favor ha sigut la Constitució espanyola.
Però jo t'estic contestant.
Per tant, en aquest moment, el text que reuneix més consens a Catalunya és la Constitució espanyola que els catalans ens vam otorgar a nosaltres mateixos. Hi ha unes regles de joc. I aquestes són les regles...
Això és petri inamovible, diguem-ne. Doncs, la llei està per sobre la voluntat del poble.
La llei està per complir-la. Ja sé que a vosaltres
per sobre la voluntat del poble.
Us costa molt acceptar això, que la llei està per complir-la.
Jo em pensava que era al revés, que la llei està al servei del poble,
ordenances municipals, espero que complim la Constitució. És l'únic que demano. És més, si vosaltres negociéu el dret comparat i apliquéssim la tesi del Canadà i el Quebec va poder fer un referèndum perquè l'Estat del Canadà va fer una llei que ho permetia, no perquè el Quebec...
Estaries disposat, vosaltres, UPyD, a acceptar que hi hagi una llei que permeti consultar el poble de Catalunya?
Si el Parlament espanyol ho acorda, evidentment que sí. Però ha de ser...
No, però vosaltres, no si el Parlament ho aprova, vosaltres...
Vostès què votarien, el Parlament espanyol?
El Parlament espanyol davant la possibilitat de permetre...
Jo no puc parlar per la meva partit, perquè aquest tema no...
La mare dels ous. Accepten que Catalunya lliurement pugui decidir democràticament i pacíficament el seu futur?
El que s'han d'establir és en quines condicions i que ho voti tot el poble espanyol, perquè les fronteres
el poble espanyol. Vostès diuen que el poble de Catalunya, la seva voluntat política i democràtica és irrelevant.
Està expressada a la Constitució espanyola.
És irrellevant.
Accepteu que la Constitució espanyola
és la diferència.
És un text més votat que l'Estatut de Catalunya del 79 del 2006.
Saber què pensa el
PSC.
Qui fa por la democràcia? És que no ho entenem.
Jugueu amb la democràcia segons us convé.
Perquè hi ha d'haver ruptura.
La democràcia està expressada a la Constitució espanyola.
Aquí, expressar la voluntat de la gent pot portar a la ruptura de la cohesió.
Senyors, hem d'acabar la tertúlia, però...
Utilitzin arguments en positiu. No utilitzin l'espantall de la por, socialistes, UPyD...
No. Nosaltres el que diem és una cosa molt clara.
Pere Navarro, por, expliquin en positiu.
És que hi haurà un problema. Penseu una cosa, jo recordo...
De Bassian i senyor Rull.
Jo recordo el meu territori, el perjudici enorme... per unes declaracions del senyor Carol Rovira al boicot al CAPA.
El problema és que si ens quedem igual, si no avancem, Catalunya, com a país, té un futur absolutament incert. Més incert que no pas endavant.
Els mateixos senyors que han
escoltat... Com a model de benestar no és viable.
Deixem el debat sobre el poble i la Constitució, sobre el federalisme.
Nosaltres no ho diem des del diumenge passat.
Ja ho diuen des d'anys, això va fer des de Raimon Obiols.
Jo no estic d'acord amb el pacte fiscal amb el terme que està redactat, però en tot cas estic disposat a discutir. I a més, digo, el federalisme cada dia fa la pràctica federalista. A més, presideix, com va dir ell, una comissió federal. Però deixi'm que li digui que en tots els congressos, 12 congressos que fa el PSC de la seva fundació, el tema del federalisme està en els nostres... Però, a més, al desembre vam fer un, en què hem parlat i vam resoldre... Perquè això se necessita, vostè sap perfectament, una majoria qualificada a l'Assemblea o fer una Assemblea per reformar la Constitució. És que no ens enganyem. I el PP no està per la labor. Que està per la labor... Lamento una cosa. I és que hi hagi mandat del poble del carrer que tenen la seva legitimitat, però altres mandats del poble al carrer que per Convergència i Unió no tenen, com és el tema de les retallades. Aquí és dreta i dreta, són interessos de les dretes de mantenir-se i romandre en el poder exclusivament.
Ho hem de deixar aquí. Avui hem compartit la taula de la tertúlia amb Roberto Labandera, Josep Rull i Ramon de Veciana. Recordem que tenim la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana ja molt a prop, és el sopar benèfic per aquests dos mitjans, el 4 d'octubre, dijous, a 8:45 del vespre al Palau de Congressos de Catalunya. Si us voleu apuntar, podeu trucar al 93-409-2770. Dels que són avui a la taula, ja ens ha confirmat que vindrà el senyor Josep Rull, per tant, l'esperem.
I tant, serà un plaer de venir.
Doncs gràcies, i els altres, doncs, si poden, ja saben que tenen les portes obertes, igual que tots els col·laboradors i els qui ens escolten. Fins la propera, molt bon dia, gràcies.
Bon dia.
Passen ja 3 minuts de les 9, els titulars amb el Gerard Carrión. Després parlarem d'un llibre filosòfic que es titula Les semilles de la bondat. En parlarem amb el seu autor, Narcís Darna. Aquests temes i la secció de matrimoni i família, així com la vida en sol, fa fins a les 10.
Són les 9 del matí.
Hola, bon dia. Repassem els titulars. Aquesta hora, el govern espanyol aposta perquè Catalunya Caixa sigui comprada per una entitat que no requereixi necessitats de capital, segons els resultats de la prova de resistència de la firma Oliver Wyman, que s'anunciaran el proper dia 28. El president de la Generalitat, Artur Mas, ha animat els empresaris catalans a continuar venent a l'exterior perquè els reptes de país, diu, seran més fàcils d'aconseguir. El president ha felicitat l'empresariat català perquè l'any passat les empreses del nostre país van vendre més a l'exterior que dins de l'Estat. Dues capitals de comarca s'han afegit a la llista de poblacions que han aprovat una moció de declarar-se territori català lliure i sobirà, Tortosa i Vic. En canvi, la votació a Santa Coloma de Farners, governada per Convergència i Unió i el PSC, no va prosperar, tot i que l'alcalde s'ha manifestat diverses vegades independentista. I en clau internacional, un suïcida s'ha immolat al pas d'un minibús que transportava treballadors estrangers i afganesos a prop de l'aeroport de Kabul. L'atac ha provocat almenys 9 morts, 8 estrangers i un afganès, segons els testimonis, i 8 ferits. I una publicació nord-americana difon un vídeo potencialment negatiu pel candidat republicà a les presidencials Mitt Romney. La cinta, gravada amb una càmera oculta, en una data no precisada, mostrava el menyspreu del republicà cap als votants del seu rival Barack Obama i els acusa de viure dels subsidis públics. I connectem aquesta hora amb els transports metropolitans de l'àrea de Barcelona per saber si hi ha alguna incidència. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet en aquests moments hem d'advertir els usuaris de Rodalies de Catalunya que per la supressió de trens a dues línies s'estan produint demores a la línia. Recorda, no? Retards d'uns 30 minuts en sentit Barcelona i a la R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Vilanova, retards de 40 minuts també en sentit Barcelona. La resta de línies de Rodalies de Catalunya emet autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat funcionant amb normalitat, així ho indiquen els diferents operadors. És tot des de Transmet. Bon dia.
Gràcies, Rosa. Nosaltres ens actualitzem al punt horari de 9:45. Fins ara.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Quan passen 6 minuts de les 9, donem pas al comentari de l'actualitat avui de Manuel Milian Mestre, consultor, periodista i exdiputat. Senyor Milian Mestre, bon dia, endavant.
Bon dia. Estem en aquest moment en una cruïlla d'altíssima significació històrica i de futur. Jo entenc que la gent està sobresortida per la joia que li ha proporcionat els fets que han passat a Catalunya l'11 de setembre. I entenc que això és una fita que a molta gent la complau i que no pense en el rerefons que pot produir aquest camí. A mi m'agrada ser molt realista, i més que tot en política, perquè molts dels problemes que venen en política a vegades és per voluntarisme i per falta de realisme. Justament aquest fet és el que a mi en aquest moment m'espanta, perquè jo crec que les persones haurien de ser conscients d'una realitat molt complexa. És a dir, podem certament tenir, jo crec, un procés d'independència. Podem tenir un conflicte previ seriós a la independència. Podem no tenir procés d'independència. Però el que està clar és que si tenim el procés, que si no hi ha procés, al rerefons apareix una sèrie de molt seriosos problemes de desvinculació o de divorci amb Espanya. Per això, a mi, en aquest moment, m'agradaria que les persones feren un petit acte de reflexió. És cert que nosaltres estem dispostos a caminar el camí del Calvari, la via dolorosa. És cert que nosaltres, a partir d'aquest moment, Catalunya està disposta a afrontar les conseqüències derivades d'una voluntat plena d'independència. Si és cert, en endavant. El que passa que la gent ha de tenir present que el que vam veure l'altre dia va ser un diumenge de Rams pletòric i victoriós. Una eufòria inusitada i desconeguda pot ser en la història de Catalunya. Però després del diumenge de Rams no se pot saltar directament a la resurrecció. La resurrecció passa prèviament per la via dolorosa, per les tres caigudes i totes les conseqüències que pot tenir un mal pas fins a arribar al Calvari, i al Calvari, òbviament, arriba la crucifixió i se passa pel martiri i el patiment. Després hi ha resurrecció. Aquest símil bíblic o del Nou Testament que jo faig és el que m'inspira justament una visió realista del procediment que hem de seguir. Si nosaltres volem ser independents, Catalunya té que estar disposta al patiment. Si nosaltres no volem negociar, si no volem conquerir la meta final, hem de saber que tindrà conseqüències especialment econòmiques i doloroses. Molt més si ens donem compte de que les notícies estan arribant en aquest moment als països del sud, són notícies alarmants respecte a la perspectiva econòmica general. Fixeu-vos bé, informació del The Economist d'aquesta setmana. L'any 2012 es tancarà amb una recessió en la eurozona, els 16 països de l'eurozona, del menys 0,5%. És a dir, decreixement clar. Que això distribuït per la zona del sud ens dona Grècia menys 6,1% de pèrdua del PIB. Portugal, menys 3,2% de creixement del PIB. Itàlia, atenció, Itàlia, menys 2,2% del PIB. I Espanya, menys 1,7% del PIB. Per tant, aquest és l'escenari. I en aquest escenari de gran recessió econòmica, de gran divisió d'Europa nord-sud, que tindrà conseqüències, sense dubte, en el futur de la Comunitat Europea, la meva pregunta és aquest el moment oportú per engegar un procediment d'aquesta natura, o som conscients de que hem de buscar que qui ha de concedir la vinentesa per no tenir conflictes mos demanarà temps i espera? Bon dia.
La solidaritat és la determinació ferma i perseverant de comprometre's pel bé de tots i de cadascú, perquè tots som veritablement responsables de tots. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Rutes, fires, festes, racons, productes de la terra, consells, música i molt més cada diumenge d'una a dues del migdia a Rutes per Catalunya. Cada setmana nous descobriments de casa nostra. Rutes per Catalunya, els diumenges d'una a dues del migdia a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Per posar-te en contacte, 902-020-412 o rutesparcatalunya@radioestel.cat. La saviesa de les teràpies naturals al teu abast. Deixa't guiar per l'experiència del doctor Pros, col·laborador de Ràdio Estel i expert en les teràpies naturals més adients per les dolències d'avui dia. Visita't al carrer Montaner 551 de Barcelona i ara també a Solius, Girona. Més informació al 93 212 1504. I també escolta'l cada dimecres a 9:45 del matí al primer cafè de Ràdio Estel. La saviesa de la natura en pro de la salut. Doctor Pros, amb la col·laboració de Laboratoris Quinton.
A la meva pell li van molt bé les cremes de parafarmàcia. Aleshores no et perdis la setmana fantàstica al Corte Inglés. Tota la marca Plantea Laboratorios té un 15% de descompte o un 20% si compres dos productes.
Els dos que jo vulgui amb un 20% menys?
Sí, tens de tot. Aigua micel·liana, envasos flash, cremes antiarrugues, correctores, sèrums, el que vulguis. Oi que és fantàstic?
Setmana fantàstica al Corte Inglés.
Diuen que la saviesa és allò que queda quan ja hem oblidat tot el que creiem saber. Si tens ganes d'assaborir allò que has après, si estàs cansat de coneixements fragmentaris i vols aconseguir una síntesi de pensament sòlida i alhora oberta i dialogant, matricula't a la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull. Informa-te'n al 93 453 43 38 o entra al web filosofia.url.edu. L'altra cara del dia.
L'origen moral de l'ésser humà des d'una perspectiva natural és la qüestió central d'un llibre que s'acaba de publicar i que es titula Las semillas de la bondad, la constitución de la naturaleza moral del hombre, i una reflexió de l'autor, que és el gironí Narcís Darna, llicenciat en dret, també en humanitats i advocat. Després s'ha dedicat a la qüestió del pensament i de la filosofia. Narcís Darna, en aquesta carrera, li va cridar poderosament l'atenció dins els estudis d'humanitats la qüestió del relativisme cultural i les diferències morals entre les societats. D'aquesta manera ha influït notablement en la seva manera de pensar tota la qüestió, fins al punt de trencar esquemes que havien estat fixos en la seva consciència durant un temps. Qüestiona el tema religiós des del pensament racional i el planteja com un pont de diàleg amb la societat. D'aquest assaig de pensament filosòfic que tenim aquí davant, Les semilles de la bondat, parlarem durant els propers minuts amb el seu autor, amb Narcís Darna i Casadevall, que ens visita aquí a l'estudi de Ràdio Estel. Senyor Narcís Darna, molt bon dia i benvingut a Ràdio Estel.
Molt bon dia, gràcies.
Com definiria vostè el llibre que acaba de publicar en castellà, editat per Entre Línies Editores? Com el presentaria davant els oients?
Doncs és una reflexió filosòfica sobre el per què som morals, sobre per què l'ésser humà necessita, d'alguna manera, fer allò que és un deure i no se'n pot escapolir d'alguna manera. Aleshores, parteixo per fer aquesta reflexió d'una manera de pensar molt racional, molt versemblant, i d'alguna manera arribes a conclusions, doncs, que són o que poden ser bastant sorprenents, com que els fets morals en si mateixos, els fets no són ni bons ni dolents en si mateixos, sinó ho són per les seves conseqüències, ho són per el que comporten de destrucció de la, o part de la destrucció de l'espècie humana, el fet de matar, el fet de robar, el fet d'alguna manera de agredir alguna persona és dolent per allò que comporta més que pel fet en si. Aquesta és una conclusió que pot sobtar bastant, però que jo entenc que després d'una reflexió sobre els orígens més remots de l'ésser humà, doncs ens porta, o em porta a mi personalment, en aquesta idea.
I com enfoca la qüestió moral, aquesta qüestió que existeix per les conseqüències que té, i com vincula tot això, senyor Narcís Darna, al pensament, i al pensament creient moltes vegades, o no creient, però amb una inquietud moral?
El fet és que jo he agafat, o m'he plantejat, o he intuït d'alguna manera com és la mentalitat humana, allò que el més característica, allò que el més el distingeix, i la sensació o la intuïció o la convicció que tinc és de que és una mentalitat lògica i racional, sobretot. Aleshores, jo parteixo de que el fet moral és una necessitat és una necessitat natural de l'espècie humana, és la naturalesa la que ens proporciona a nosaltres d'alguna manera el fet que siguem morals. Els enunciats religiosos el que fan d'alguna manera és construir un discurs més o menys aproximat o més o menys coherent, o que d'alguna manera es pot lligar amb el món natural, però que, òbviament, que són discursos diferents, en el meu entendre. És a dir, nosaltres, o jo crec en aquí, que el fet de ser moral és un fet necessari per la convivència i per l'harmonia de l'espècie humana, i que cada cultura, que cada societat arriba a conclusions diferents de què és allò més constructiu, de què és allò que més bé li va en aquella cultura. Però els postulats religiosos, d'alguna manera, s'adapten a una manera de pensar cultural propi. El pensament cristià dirà uns enunciats, com ara que no s'ha de matar, que s'ha de respectar, que s'han de santificar les festes, que s'han de fer unes celebracions sentides amb un pensament, però això és propi d'una manera de pensar aquí. L'home en si, l'home en abstracte, i ho veiem al llarg de la història de tota la humanitat, té una manera de pensar molt diversa. No? Pensa diferent en les èpoques i en els llocs.
Però sí que sovint l'ésser humà es nodreix dels plantejaments morals religiosos en la nostra cultura en predomini dels cristians.
Aquesta és la tradició. Es nodreix això mentre no hi hagi prou coneixement. Si nosaltres avui sabem que l'origen de l'ésser humà és un origen molt casual, que no es va fent en 7 dies, sabem també que per la convivència cal unes regles d'actitud, cal una llibertat. Aquí, en el nostre país, en la nostra societat, no es poden fer determinades coses, s'ha de protegir determinats drets. Més que per la religió, jo diria per la conveniència de la societat, perquè ens convé. Tot i que, evidentment, hi ha bastanta correlació, és a dir, el dret a la vida, el dret a no ser agredit, el dret a no ser maltractat,
això volia dir,
van conjunts, en aquest cas.
Precisament, senyor Narcís Darna, hi ha molts principis d'una ètica universal. Per exemple, el papa Benet XVI ho ha dit algunes vegades, reunint-se amb gent, fins i tot no creient, de vegades, que aquesta ètica universal és una cosa per la qual les religions poden apostar, i particularment, en aquest cas, la religió catòlica. També aquest papa, que és un papa teòleg molt racional, d'alguna manera, aposta per aquesta convivència entre la fe i la raó, entre el que vostè, per exemple, està plantejant, i planteja en aquest llibre, en aquest assaig, i el que són les creences de molta gent. Com creu que es pot articular?
Això és el desig, això és el que nosaltres volem, el que ens agrada, allò on te pertanyim. Pertanyim a una societat en la qual valorem uns drets humans, valorem unes maneres de viure i de conviure que són molt, molt familiars, les llibertats, els drets, les possibilitats de convivència, doncs, que facilitin la màxima realització de l'ésser humà, però a mi el que em preocupava era el fet de que en un moment de la història o en una societat fos vist normal, per exemple, el fet de l'esclavatge, o fos vist com una cosa normal l'ablació del clítoris, la mutilació genital femenina. I a mi és el que realment em va sacsejar durant la carrera, que hi haguessin aquests fets i que s'haguessin vist com a normals i com a constructius per la convivència.
Afortunadament, cosa que superat.
Sí, certament va de capa caiguda, i els drets humans tenen una bona, però és perquè els drets humans són viscuts també d'una manera totalment natural. Arriba un moment que la gent es pregunta, i per què no hem de respectar el cos d'una altra persona? Arriba aquesta conclusió.
Avui parlem amb Narcís Darna i Casadevall, autor del llibre Les Semilles de la Bondat, la constitució de la naturalesa moral de l'home. Narcís Darna és llicenciat en Dret i en Humanitats i es dedica ara, en convivència amb la seva feina de treballador de l'Ajuntament de Cassà de la Selva, a treballar aquestes qüestions de pensament. Unes qüestions que em dedica, per exemple, com a treball de final de carrera, abans de publicar-se aquest llibre, en una versió reduïda, va tenir crítiques elogioses del professorat universitari, que va destacar el rigor del seu contingut i l'estil senzill i assequible en la seva forma d'expressió. Aquest pot ser l'èxit d'un plantejament com el que vostè fa en aquest llibre?
Sí, jo suposo que era el fet de que fos escrit molt casolanament, molt planerament, i el fet de que tinguin, no sé, que fossin pensaments o reflexions que no són gaire, no són gaire freqüents de trobar. Jo vaig tenir treballs a buscar autors en què em donguessin idees per poder vestir aquestes reflexions, però arriba un moment que després, bé, al llarg de la carrera, al llarg de molts debats, moltes tertúlies, doncs arribes a aquestes conclusions de com som.
La moralitat és en ella mateixa innata i inherent a l'espècie humana, i Narcís Darna planteja la qüestió de la convivència com un dels punts importants d'aquesta necessitat de moral. Hem de conviure els éssers humans, i potser d'aquí ve la moral. Si sí. cada persona estigués sola, potser no
és
caldria cas, aquesta moral.
És el cas. Però la moral, que és un fet natural, cada societat la veu, o cada societat estableix allò que està bé i allò que està malament d'acord amb les circumstàncies en què s'ha trobat l'ésser humà, les circumstàncies que l'envoltes, de medi ambient, etc.
I des de la diversitat de l'ésser humà i de les nostres societats, creu vostè que en aquest moment de crisi econòmica, però també, sobretot, crisi de valors, cal estimular el pensament de les persones? Pensament de tots, de creients i de no creients, de persones que no els agrada o que els agrada.
Sí, i tant que és bo que s'aflexioni i que s'arribi. Llestimosament, doncs, estem en un moment molt dolent i la gent, per desgràcia, està bolcat amb altres inquietuds molt més urgents de com sortir-se'n, no? Però realment és una qüestió per poder entendre l'ésser humà, per poder entendre a molts altres éssers humans que avui no s'entenen, i per poder-los jutjar amb més benevolència, també.
Una última pregunta, senyor Narcís Darna. D'aquest llibre es podria treure una conclusió en una frase, encara que no sigui molt curta?
Jo diria el que dic al final del llibre, de que la moralitat en si mateixa... O sigui, la moralitat en si mateixa... no som... Ara no t'ho sabria dir exactament... Els actes en si mateixos no són morals. Són morals per les seves conseqüències, per allò que puguem trobar de constructiu o de destructiu. En funció d'això, serà quan ho trobarem bé o com ho trobarem malament.
Doncs queda dit, una reflexió que no es preocupi, perquè de vegades la forma de dir no impedeix que la gent ho entengui, i estic convençut que els que ens escolten han entès el fons d'aquesta reflexió. Una cosa que es fa a la vida en ella mateixa no és moral o immoral, sinó que ho és per les seves conseqüències, pel que pot passar després, pel mal que pots fer als altres o el bé que pots fer als altres, al conjunt de la societat. Per tant, distribuir aliments entre persones que els necessiten és moral perquè té unes conseqüències.
És altruista.
Doncs moltes gràcies per haver-nos acompanyat, Narcís
Darna,
advocat i pensador, llicenciat en Humanitats. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Adéu-siau i felicitats per aquest treball.
Mercès, novament.
Ràdio Estel.
Cada dimecres, al primer cafè, a 2:15 p.m, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals per les dolències d'avui dia. Tot amb l'experiència del Doctor Pros i el patrocini de Laboratori Skinton. Naturalment, Doctor Pros, cada dimecres a 2:15 p.m, al primer cafè de Ràdio Estel. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, les escoles concertades pateixen conseqüències de les retallades econòmiques. Recorda-ho, cada setmana a Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
No sé com t'ho fas. Els teus nens sempre estan fantàstics i ben vestits.
Doncs passa per la Setmana Fantàstica al Corte Inglés. Tenen jaquetes i parques moníssimes per només 44,95 euros. Ah, i de la talla 2 a la 16.
Jaquetes i parques per només 44,95 euros.
Oi que és fantàstic?
Moda infantil amb els millors preus a la Setmana Fantàstica del Corte Inglés.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Jesús se n'anà en un poble anomenat Naïm. L'acompanyaven els seus deixebles i molta gent. Quan s'acostava a l'entrada del poble, duien a enterrar un mort, fill únic d'una dona que era vídua. Molta gent del poble acompanyava la mare. Així que el senyor la va veure, se'n va compadir i li digué: «No ploris». Després s'acostà al fèretre i el va tocar. Els qui el portaven s'aturaren. Ell digué: «Jove, aixeca't». El mort va incorporar-se i començar a parlar. I Jesús el va donar a la seva mare. Tothom va quedar esglaiat i glorificava en Déu dient: «Un gran profeta ha sorgit entre nosaltres». I també: «Déu ha visitat el seu poble». L'anomenada de Jesús s'escampà per tot el país dels jueus i per totes les regions veïnes. D'aquest fragment de l'Evangeli sobre la resurrecció del fill d'una vídua de Naïm, de l'Evangeli de Lluc, en aquest cas, capítol 7è, partirem avui en el nostre espai de matrimoni familiar, on ens acompanyen Juan Carlos Pérez i Susi Losada. Hola, bon dia a tots dos.
Hola, bon dia, Ignasi.
Juan Carlos i Susi són matrimoni, membres dels equips de la Mare de Déu a Barcelona. En un minut abans de la pausa que fem per les notícies, introduïm breument el tema. Donar la mà. Donar la mà és un gest físic, però sobretot és un gest moral, és un gest de compassió, d'amistat, d'amor, en definitiva, per a aquelles persones que ho necessiten, que necessiten aquesta mà, no? Aquesta proximitat.
Sí, en este relato del Evangelio se ve claramente porque, en realidad, en la descripción aparece que nadie le pidió a Jesús que resucitara o reviviera al joven, ¿no?, que había muerto, sino que fue el tomar el contacto con esa realidad, ver a esa madre sufriendo, que decide devolverle la vida para que continúe su existencia.
Ara continuarem també aterrant i portant aquest tema a l'àmbit familiar i matrimonial. Resumim breument els titulars que ens porta el Gerard Carrión i continuem amb l'espai de matrimoni i família.
Hola, bon dia. El text del memoràndum del rescat bancari espanyol explicita que les caixes que queden no podran mantenir una participació majoritària en el capital dels bancs que van crear fa escassament un any. Aquesta mesura afecta de ple la Caixa, la primera entitat del sector després de quedar-se en Banca Cívica. L'entitat que presideix Isidre Fainé té actualment el 61% del capital de CaixaBank, però Brussel·les desitja que es redueixi per sota del 50%. I sorprenent anunci ahir, doncs, de la controvertida presidenta de la Comunitat de Madrid, la popular Esperanza Aguirre, que va presentar la dimissió dels seus càrrecs al capdavant del govern madrileny com a diputada de l'Assemblea. I el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, va ser el primer de conèixer la notícia i, segons Aguirre, es va alegrar que no s'hagi filtrat als mitjans abans d'hora.
Ràdio Estel.
Soc el cardenal arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, i us convido que vingueu a la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana el proper 4 d'octubre. Jo també hi seré i ens trobarem junts.
El 4 d'octubre, a 8:45 del vespre, al Palau de Congressos de Catalunya, tens una cita al sopar benèfic de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Per fer la teva reserva, truca'ns al 93-409-2770 o envia'ns un mail a lanit@radiostel.cat. T'esperem!
El besavi Sebastià, Damià, el meu padrí, el meu pare Josep, jo mateix, Sebastià, i el meu fill Eduard. 5 generacions, 100 anys, fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga de l'Obac prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta al 1850, probablement la fàbrica més antiga de Catalunya. Continuem en primera línia. Per alguna cosa serà. Obac, les coses ben fetes.
Hola,
Soc Josep Maria Pellegrí, conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural del Govern de la Generalitat de Catalunya. Dijous 4 d'octubre t'espero a la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Jo també hi seré.
El 4 d'octubre, a 8:45 del vespre, al Palau de Congressos de Catalunya, tens una cita al sopar benèfic de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Per fer la teva reserva, truca'ns al 93-409-2770 o envia'ns un mail a lanit@radiostel.cat. T'esperem.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Avui amb Juan Carlos Pérez i Susi Lozada dels equips de matrimonis de la Mare de Déu parlem de donar la mà en el nostre espai de matrimoni i família. Ha comentat Juan Carlos una mica com volen enfocar el tema. Susi, de donar la mà, què podem destacar?
Bueno, vemos que, mientras vivimos nos relacionamos unos con otros y vamos interaccionando y vamos, nosotros vamos recibiendo cosas y vamos dando cosas. Y en esto es como nos vamos haciendo, vamos madurando, tanto como personas, como familia, como matrimonios. Entonces esa actitud de estar abiertos a los demás, vemos que nos construye y que construye el reino. Y que es muy importante estar al tanto. Si tú vives la realidad, vas viviendo la realidad, cada momento te va diciendo cuál es el camino y cuál es la actitud y cuáles son las necesidades a las que tienes que enfrentar. ¿No es cierto? Y tener esa actitud de Jesús, que era una actitud curadora, positiva, que realmente estaba al lado del que sufría, ¿no? Vemos que es muy importante que la persona que sufre se sienta querida, considerada, y eso le va a ayudar a seguir adelante i a levantar-se.
Aquest és el gran tresor, perquè nosaltres no podem guarir si un veí ens diu que té un càncer, que té un problema greu, que té una malaltia.
A ver, Jesús no tiene manos, son las nuestras.
Obviamente.
Entonces, la forma como Dios se puede hacer presente en nuestra actitud, haciendo nosotros lo que Jesús hacía, ¿no?
Uh-huh. Juan Carlos.
Sí, a ver, el padre Armengol, que yo creo que pasó haciendo el bien y echando una mano a todos los que pudo, dedicó su vida prácticamente a todo esto, él justamente nos hace reflexionar sobre aquellas personas que en nuestra vida nos dieron una mano en un momento oportuno, que no siempre son grandes cosas, sino que a veces son gestos o palabras o una ayuda concreta, y que en el momento en que la recibimos a lo mejor no la supimos valorar, pero con el tiempo uno comprende que ese tipo de actitudes nos han marcado o nos han señalado, digamos, el futuro de nuestra vida. Por lo tanto, yo creo que nosotros como cristianos tenemos que tener presente de que podamos ser alimento para los demás, que podamos ser instrumento, como decía recién Susi, para ayudarle a los demás, a los que tenemos cerca, a los vecinos, a los amigos, y no solo en cosas extraordinarias, porque claro, irse como misionero al África es heroico, pero lo importante es que en el día a día, en el matrimonio, en el vecindario, en el trabajo, seamos, digamos, echemos la mano cuando hay que echarla.
Uh-huh. Avui parlem de donar la mà, i és que la promoció d'un món més just i més humà equival a fer créixer el regne de Déu, com deia abans Susi Lozada, i també és la millor manera d'assegurar el futur dels propis fills. Últim comentari ja. Bé, destaquem en tot cas, d'acord amb el que diu el pare Lluís Armengol, que nosaltres també sortirem beneficiats d'això, perquè salvar les persones ajuda a viure amb més plenitud i a fer realitat aquelles paraules del capítol 58 d'Isaïes, que diu: aleshores brotarà la teva llum com l'aurora i la teva ferida es guarirà ràpidament. Et precedirà la teva justícia, la glòria del Senyor et respondrà. Animem-nos a intentar-ho. Gràcies, Juan Carlos i Susi, pel vostre comentari d'avui. Fins la propera. Bon dia.
Bon dia.
Ràdio Estel. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora.
Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot. El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món. La vida en solfa, amb Oriol Casals.
Benvinguts a La vida en solfa. Hem estat passejant pel Ripollès, concretament per Sant Joan de les Abadesses. Us diu res el nom de Jaume Nuno? Sabeu quina relació musical hi ha entre aquest poble de Catalunya i Mèxic? Descobrint la vida musical de dues cantaires de la coral Jaume Nuno de Sant Joan de les Abadesses, hem après moltes coses i tot seguit les compartim amb vosaltres.
Els nostres protagonistes d'avui.
Montserrat Clota Fosses, 71 anys. Soc de Sant Pau de Segúries, visc a Sant Joan les Abadeses fa 49 anys. Fa 8 anys que canto a la coral Jaume Nuno, de Sant Joan de les Abadeses.
Em dic Montserrat Villegas dels Camps, de 63 anys. Soc de Camprodon i estic aquí a Sant Joan i en fa 39. I jo també canto a la coral de la Jaume Nuno d'aquí a Sant Joan.
Coneguem la seva activitat.
L'escola, quan teníem 8, 9, 10 anys, els mestres, doncs mira, si cantàvem l'Hereu Riera, cantàvem les d'allòs de Pasqua, bueno, moltes de Pasqua. Més aviat era el que ens feien cantar, nens i nenes, tots junts. Nosaltres cantàvem en català aquí, eh? Totes aquestes cançons que són de les muntanyes, muntanyes del Canigó, tot això, tot en català. Després anàvem a cantar unes caramelles per Pasqua, per les cases, i ens donaven, doncs, un ens donava oli, els altres ens donaven ous i cosetes així, i nosaltres nens petitets, i bueno, ens encantava anar a cantar. Ens feien cantar també a l'Eglésia amb la Sabe Regina, amb llatí i saps, cosetes així. El rector, que abans hi havia un rector, i aquell senyor pues, cada setmana ens feia classes de cantar. Per exemple, quan era el mes de maig, que era el mes de Maria, que dèiem abans, pues, ens feien cantar cançons de la Mare de Déu. És el que hi havia llavors.
El primer record musical que tinc també és de col·legi, que quan fèiem teatre sempre eren obres de ballar, obres de, com teatrals, però ballàvem, anàvem vestides de pagesetes, parelles, allò que dones la volta. Són 10 noies per casar que se'n van a passejar. Després deien el nom de 10 noies, hi havia la que el príncep les feia ballar totes una volteta i s'enamorava de la més maca. Ho ensejàvem a col·legi i després ho fèiem en els teatres i venien els pares a veure't i els avis i tots. Tu passaves bé, diverties amb les amigues i amb tots. Tu passaves molt bé. Jo tenia una tieta que tenia una botiga que venia llet i em passava totes aquelles torres del Maristany de Camprodon, passant llet, mantega, iogurts, en fi, la meva joventut va ser tota d'anar a treballar, però amb gust, eh? Anaves en bicicleta, anaves a aquests senyors que hi havia a totes les torres i passaves, mira, el dia treballant.
Thank you.
Jo havia tingut amiguetes que venien de Barcelona així a passar l'estiu a Camprodon. Totes les cançons de la Sara Montiel ens les cantàvem anant en bicicleta i anar cantant també, i tant que sí. A la catapum, 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 com les muñeques en el pim-pam-pum. I això ens ho passàvem de conya, totes en bicicleta i cantant això, rient i deixant-nos anar de les mans i ficar de mans.
Paisanos y los militares me salen a diario novios a millares.
Cantava perquè ens agradava a tothom cantar, llavors no hi havia teles, no hi havia coses, doncs cantàvem, que sentíem la ràdio, La ràdio tot en castellà, Mira, Los Angelitos Negros, Machín, coses d'aquestes, Jorge Sepúlveda, treballar, No ens estàvem escoltant la ràdio, o fregant, o rentant plats, o el que convenia. I la ràdio de fons, era la manera de tenir una mica d'ambient a casa.
Como los muñecos en el ping-pong-pong.
Vaig casar, vaig aparcar, perquè la cosa no donava per més, tenia molta feina i no podia anar a cantar. Jo era carnissera, moltes hores a la botiga, moltes. I llavors, esclar, això no es podia fer, no es podia compaginar una cosa amb l'altra.
Jo vaig treballar a Camprodon a les Galetes Birna. 10 anys vaig treballar. Quan em vaig casar vaig venir aquí a Sant Joan. I al cap de 2 o 3 anys d'estar aquí vaig anar a treballar a la fàbrica de filatures, la colònia Lleudet. I fins fa poc a la Lleudet, fins que van tancar. I la música aquests anys, a mi em deien que allà filga desafines molt quan cantava, que faràs ploure. No sóc gaire bona cantadora, no, però sí, sí que cantava, Les cantava malament, però les cantava, i tant que sí.
Los muñecos en el ping-pong-pong.
Ballar bé molt, molt. A mi m'encantava ballar. De joveneta molt, tot arreu. Anàvem a Molló, Llanars, a Set Cases, a tot arreu, a tots els poblets aquests a prop. Anàvem sempre a ballar, acompanyats de la mama, per això, aquest temps. I ara no, ara de més gran, doncs sí, a les festes majors, perquè hem agafat palco amb el marit i una colla d'amics. I bé, m'encanta ballar, sí, sí.
Pues que m'agrada, m'agrada el pas doble, m'agrada el vals. M'agrada tot, Per ballar, bueno, i com que al meu marit també li agradava, doncs ballàvem molt. Era ballador l'avi, I d'aquí ve que no deixes mai la música, Perquè com que t'agrada, sempre que sents una cançó penses, bueno, va, ja la treneges i apa, tornem-hi. I llavors ja al retirar-me em vaig apuntar a la coral. Va fundar, diguéssim, el casal de pensionistes, doncs hi havia una coral molt maca, perquè eren molt bons i molt bé, però llavors amb el pas del temps es va anar allò que passa, que amb el temps es desfan, i quedava molt poca gent. I llavors una amiga també em va dir, com me vaig a retirar, em diu, per què no vens, que quasi no hi ha ningú, per què no vens, vinga, va, provem-ho, i que així hem de tornar-ho a pujar, i bueno, em va animant a mi, jo vaig animar un altre, llavors vaig animar la Montse, i ara ja som 30, ja torna a funcionar la coral bastant bé. Primer proven si tens la veu alta, baixa, i llavors et diuen tu cap a aquest cantó, cap a l'altre grup. I pues, jo vaig anar als del baix. Primer dels alts, i llavors jo m'afoco, tí. Llavors ja em van posar a l'altre i la mar de bé, sí, sí. Pues aquest nom de la coral és d'un senyor que va néixer aquí a Sant Joan de les Abadeses, que es deia Jaume Nunó. I aquest senyor pues, va marxar d'aquí quan va ser una mica més gran, va marxar, se'n va anar a Barcelona, de Barcelona em sembla que va anar a París, fins que va parar a Mèxic. I llavors allà a Mèxic, com que era compositor, pues, llavors li van demanar si podia fer l'himne, i va fer l'himne de Mèxic.
i llavors es va germanar a Mèxic i Sant Joan les Abadeses per ser ell d'aquí, i llavors quan van fer la coral doncs ja li van posar el nom aquest de Jaume Nuno. I ara, nada menys el tercer diumenge de cada any, al setembre, venen els mexicans aquí i fem com una germanor. Ja nosaltres estem ensejant l'himne de Mèxic i llavors nosaltres cantem l'himne de Mèxic i llavors cantem el de Catalunya. I venen molts mexicans, molts, de tots els que hi ha per l'entorn. És una festa molt maca, amb els menjars, fan coses de menjar i tot, mexicà, tot. I llavors ve el cònsul, aquest any és una senyora, el cònsul de Mèxic a Barcelona, ve aquí i llavors fa el grito al balcó de l'Ajuntament i llavors ja comença tota la festa. Diuen la festa del grito, de Sant Joan de les Abadeses. Això serà el 22 d'aquest mes, o sigui de setembre, el dia 22 de setembre.
La Montse em va conquistar perquè anés aquí a la coral de la Jaume Nuno, m'hi vaig enganxar com una encantada. Perquè no en sé gaire de cantar, no en sé gaire, però bueno, mira, cantar de la nostra manera cantes. Sí, faig de baix i, doncs mira, cantar s'ha dit, ensejar cada dijous, i anem a llocs, ens ho passem bé, sí. Fem autoquarts, a Mataró hem anat i a Blanes, i ens ha sortit molt bé tot, i la gent tot és molt contents, i no, bé, bé.
A vegades la professora que m'emprenya, perquè som d'aquells, saps que la gent gran sempre som pitjor que la meïnada, perquè o calleu, o no ho feu bé, o us he dit baix i vosaltres feu alt, i així anem aprenguent, així anem aprenguent. Sanament, oi tant que sí, i tant. Però ens va bé, ens va bé, perquè així també ens desbloquegem una mica.
Si mirem de ser puntuals sempre, i si algú ens torba per xerrar, ja li diem no, que hem d'anar a ensejar, i arribar aviat allà. Et sents molt bé, tant que sí, ho sents també. Tant si és cosa trista com si és cosa alegre, et sents bé.
Pues a mi em fa sentir bé, perquè a vegades tens molts problemes, tens coses i estàs pensant... I me'n vaig allà i m'oblido de tot, saps? Allà em poso a cantar i ja no penso amb les coses que tens ni els que poden... En fi. I llavors allò és de trobar-te cada dijous, tots plegats.
Cantar és la manera més senzilla de posar la música a la nostra vida. Què és el que ens pot aportar la música en l'etapa de la jubilació? Doncs escoltem-ho.
Parlem amb Concha Trallero, musicoterapeuta.
Bé, la música pot aportar moltes satisfaccions, bàsicament, perquè és una activitat molt gratificant i que, a més, connecta la persona amb molts aspectes que tenen relació amb ella, l'aspecte físic, intel·lectual o cognitiu, emocional, social. Fent música sempre ens trobem en una situació que no només ens produeix goig, sinó que, a més, ens connecta, ens integra, ens permet integrar-nos com a éssers humans. També pot tenir un contingut terapèutic fet en un context, però si parlem purament d'oci, és a dir, és una activitat que omple i que no només omple les hores, sinó que omple la persona, la fa sentir més viva, més connectada amb ella mateixa i més oberta a noves experiències.
La vida en solfa, amb Oriol Casals.
I finalment coneguem les cançons preferides de les nostres protagonistes d'avui.
Una cançó que m'agrada moltíssim és Mare, vull ser pescador, és una havanera que m'emociona moltíssim, se'm posa un nus que a vegades no puc acabar ni de cantar, i és que les llàgrimes em cauen, És preciosa.
Poble de pescadors, entre el mar i la muntanya, una mare...
seu fill l'inculcà que fora frare.
Aquesta cançó explica una mare que vol que el seu fill sigui frare i el seu fill li diu que no perquè el pare havia estat pescador i ell també ho vol ser. I el fill li diu a la mare que com que troba faltar la mort del pare, li agradaria que, en fi, que ell, el nen, vol ser pescador i la mare vol que sigui frare. I és molt emocionant, molt. M'agrada moltíssim aquest tros que ell li diu, que troba a faltar la mort del pare amb la seva mare i tot això és molt emotiu, molt. No tinc paraules per expressar-ho, però plorar i tot. La cantem sovint, sí, amb la coral, però jo quan la cantem ja saps? M'emociona tant, és que no hi puc fer-hi res. Inclús la canto, però tinc que estar un tros sense cantar-la, perquè no puc, se'm fa un nus aquí, no puc, eh? I unes feinades d'aixugar-me les llàgrimes i tot, eh? Mira, és que m'emociona molt, és preciós.
Jo tinc les venes salades, mare, vull fer-me la mà, mare, vull fer-me la mà. I
tant que acaba bé. Guanya el fill, sí, sí. El seu camí, i la mare també ho comprèn, i tant que sí.
En un poble de pescadors, davant la Verge del Carme, resa una mare amb fervor, veient la mare bravada perquè retorni el seu fill, que marxa amb la mare en calma i mentre resa plorar, en aquell precís instant torna el fill i així parla: mare, vull ser pescador. No oblidis, dolça mare, ja sé amb quanta buidor et deixà la mort del pare. Mare, vull ser pescador, vull ser pescador i no frare, que sóc fill de pescador i malgrat el teu dolor jo tinc les venes salades. Mare, vull fer-me la mà, mare, vull fer-me la mà, i que em besin les onades.
A mi m'agrada Cançó d'amor i de guerra, perquè com que som de muntanya, doncs a mi m'agrada aquesta, perquè és parla dels Pirineus. Una vegada va venir el president Montilla, que inauguraven aquí al Soler Palau, un d'allòs que van fer per joves, i la vam cantar, i ens va felicitar de tan bé que la vam fer i tan maca que és. I, bueno, a mi m'agrada això, perquè és d'aquí. Parla dels Pirineus, l'himne del Pirineu. O invocació als Pirineus. Invocació als Pirineus, és, sí. Canta, estremola tot. Retrunta. Sí, sí, i entre que ja et dic, els homes, tenim uns tenors que tenen molta veu i canten molt bé, canten amb sentiment, és maca. Que el cantar-la, doncs, m'agrada, perquè em sento que estic a casa. A mi m'agrada muntanya, Soc d'aquí dalt, dels Pirineus.
Thank you.
vida seria molt trista sense música. Jo almenys li trobaria, Perquè, mira, a vegades estic planxant, no? Encara ara, que, mira, soc gran, estic planxant, no estic sola, paf, ja poso la ràdio perquè és lo meu. És la música m'agrada, fa companyia. T'anima.
Sense música molt malament. La música alegra la vida, et fa estar més bé, et fa sentir tot. Sigui trista, sigui alegre, sigui... Dóna vida a la música. Ui, sí.
Les dues Montserrats que canten a la coral Jaume Nonó de Sant Joan de les Abadesses han compartit amb nosaltres la seva vida musical. Escoltant-les a elles i a la seva música preferida, avui hem pogut posar la nostra vida en solfa. Adéu-siau.
Toni Huguet i Oriol Casals us han posat la vida en solfa.
Gràcies, Oriol Casals. Posem el punt final a l'edició d'avui del primer cafè de Ràdio Estel. Tornem demà a les 8. Que tingueu un bon dimarts. Adéu-siau.
Ràdio Estel.